Pràcticament 20 minuts i arribarem al punt horari de les 12 del migdia, com cada dilluns. Amb aquesta hora fem l'espai del Tarragona Saludable i comencem, doncs, això, saludant a les nostres convidades d'avui. D'una banda, ens acompanya l'Amàlia Oliete, ella és vocal de Dermofarmàcia, del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona. Amàlia, bon dia.
Hola, bon dia.
Tenim també, ens acompanya l'Helena Nolla, ella és psicòloga de l'Associació Espanyola contra el Càncer, a Catalunya contra el Càncer. Helena, bon dia.
Bon dia.
I també ens acompanya la Laura Téllez, infermera del Servei de Promoció de la Salut de l'Ajuntament de Tarragona. Laura, benvinguda.
Bon dia.
Espero no haver-me equivocat en cap dels càrrecs. Avui ens acompanyeu perquè hem de parlar del sol, bàsicament, dels beneficis, alguna campanya, els pros i els contres del sol. Però on comencem? Us sembla que comencem d'aquesta campanya de fotoprotecció solar, per exemple? Podem començar parlant d'això?
Sí. Nosaltres fa ja 3 anys que vam decidir unificar esforços i treballar d'una manera conjunta l'Ajuntament, el Col·legi de Farmacèutics i l'Associació contra el Càncer, perquè era una manera de donar una mateixa informació que estàvem donant, però arribar a més públic. Llavors, entre les diferents activitats que fem, estem treballant a les escoles, a primer, tercer, sisè d'educació primària, també als instituts, a tercer d'ESO, i també s'estan fent diferents actuacions a associacions de dones, a diferents col·lectius, per tal de conscienciar, ara que ja arriba el bon temps, de totes les mesures que han d'utilitzar, doncs, per prevenir els efectes nocius del sol.
Quines mesures, per exemple, són les que aconselleu davant d'aquests... Comencem, si us sembla, pels efectes nocius i després parlem dels beneficis, que també n'hi ha, eh? No us pensin els oients, no?, que el sol tot és dolent, i suposo que també aporta beneficis. Però, per exemple, què hem de tenir en compte?
Sí.
Sí.
Bon dia a tothom. Abans de parlar una miqueta del tipus de radiació que podem obtenir del sol per entendre una miqueta els beneficis i els perjudicis, no?, d'una exposició solar. Hi ha diversos tipus de radiació, uns són els UVA, i els UVB i els infrarojos. Parlaria una miqueta jo dels dos primers que he fet menció. Els UVA són aquells rajos que ens donen el color, el bronzejat immediat després de prendre el sol, és aquell que ens dona el coloret quan hem estat exposats, a la platja o a la piscina o a la muntanya on hem estat, no? I són els responsables al principi de l'envelliment de la pell, però no causen inflamació. Després estan els UVB, que són els rajos que són responsables de la creació de la melanina. La melanina és el que ens dona el bronzejat més perllongat, és aquell bronzejat que se va agafant a poc a poc i que també, com he dit abans, dura més en el temps. Però una exposició solar, diguéssim, a dosis altes, pot tenir com una conseqüència negativa el fet de que pot produir inflamacions, que són els responsables de les cremades també, i alteracions en el nucli de la cèl·lula, que pot portar a canvis degeneratius i, per tant, en última instància pot convertir-se en un càncer de pell. A l'hora de prendre el sol, diguéssim, els beneficis serien, hi ha molts, diguéssim, que és molt conegut, que ajuda a la síntesi de la vitamina D, que és molt útil en el cas de senyores que en casos d'osteoporosis. També ajuda a prevenir el raquitisme o afavoreix el desenvolupament esquelètic, i també en algun cas, sota supervisió mèdica, a vegades inclús en casos de psoriasis i algun eczema s'han utilitzat els rajos UV, doncs, com a terapèutica, no? Però sempre sota supervisió mèdica. Perjudicis, com he dit abans, serien els que més que res donen els rajos, els UVB que parlava ara, que serien alteracions cutànies, al·lèrgies, algun tipus de conjuntivitis, cremades, càncer de pell, l'envelliment i a vegades també l'enrogiment de la pell.
Déu-n'hi-do. Tot això és el que expliqueu també en aquesta campanya, és a dir, el que voleu posar sobre la taula, els beneficis i també els possibles efectes de prendre el sol, perquè sovint diem, val, anem a prendre el sol, anem a gaudir del sol, però no ho acabem de fer bé, potser.
Sí, és molt important que això, no?, que tothom sàpiga que estem en un país molt, molt assolejat, llavors que l'índex de radiació ultraviolada no sempre és igual, sinó que va variant durant l'estació i també en l'altitud que estàs, no? No és el mateix estar aquí a Espanya que estar, doncs, a l'Equador o que estar, doncs, a un país nòrdic. Llavors és molt important una sèrie de recomanacions, però entre elles també és que aprenguem a saber quin índex de radiació ultraviolada hi ha en aquell moment, no?
Llavors, i com ho podem saber?
Això ho podem saber consultant doncs, per internet, no? A la web, qualsevol web meteorològica, doncs ho diu, els diaris normalment també ho posa.
Val.
Llavors tu saps que quan és superior a, pues a 8, és ja... que de, o sigui, és molt important protegir-se, inclús, inclús intentar estar, o sigui, estar a l'ombra les hores centrals del sol, no? Però de tot això, dels factors i tot això, Amàlia, doncs, ho parlarà
sí,
perfectament.
Amàlia, sí, ens expliques?
Sí, buenos días. Yo como farmacéutica lo que vengo es hablaros de la utilización de los fotoprotectores. En primer lugar, explicaros que un fotoprotector es un... una sustancia cosmética, es un producto cosmético al cual, a los cuales les han añadido unos filtros, y esos filtros son también unos productos químicos que son los que van a protegernos prioritariamente de estos rayos ultravioletas A y ultravioletas B que nos hablaba la Elena y que son los más nocivos para nuestro cuerpo dentro de los rayos que emite el espectro solar.
Exactament, aquests fotoprotectors solars serien el que, no? Allò que diem la crema per al sol, no? Allò que ens posem... Quan ens hem de posar abans, depèn del sol, òbviament.
Obviamente. Cuando el enfermo o la persona llega a la oficina de farmacia a preguntarnos por el fotoprotector que necesita, nosotros en principio hacemos una serie de preguntas. Le preguntamos, en principio, ¿a quién va dirigido? Si va dirigido a una persona mayor o va dirigido a un niño. Lógicamente, la piel del niño no es la misma que la de la persona mayor. Le preguntamos también en qué zona se la va a aplicar. Os he dicho que son productos cosméticos, que tienen distintas texturas, y entonces, mirando la zona en la que se la vaya a aplicar, vamos a utilizar una textura distinta de otra. Si hay que aplicarlo en la cara, vamos a utilizar una textura un poquito en forma de crema, más suntuosa, a veces le adicionamos unas vitaminas. Si es para el cuerpo, una textura más fluida, sobre todo si son niños, para que se pueda esparcir mejor. A los hombres que no os gusta mucho pringar, os diremos, sobre todo en la zona donde haya vello, que pongáis un spray, que no os aporte nada de grasa. Pero sobre todo nos vamos a fijar en el fototipo de la persona. Sobre todo nos vamos a fijar en la piel de la persona que tenemos delante, a la cual vamos a venderle ese fotoprotector, y ver cómo esa piel va a reaccionar frente al sol. Todos sabemos que existen distintos fototipos, en total 6, aunque 4 son los más empleados. Y esos fototipos nos indican que las personas pueden tener desde el fototipo 1 una piel muy blanca, pelirrojos, donde casi nunca se broncean, siempre se queman, a un fototipo 4, que más o menos es el fototipo que tenemos en esta zona mediterránea. Uh-huh. En este fototipo 4 casi siempre nos bronceamos, nos cuesta más quemarnos. Entonces, una vez que nos hemos fijado cómo es ese tipo de piel, le adaptamos su factor de protección.
I totes aquestes recomanacions, totes aquestes preguntes, són les que ens farà o les que ens hauria de fer el farmacèutic, en aquest cas, que ens vendrà aquesta crema, aquesta fotoprotecció, no? Aquesta protecció per al sol.
Sí, siempre se lo hacemos para posicionarle el fotoprotector adecuado a su tipo de piel.
Això que a vegades sovint comúment diuen, és aquesta crema o aquest producte és de protecció 50, o és de factor 40, o és de... Això què vol dir?
Vol dir, ara mismo te lo explico. Mira, cuando nosotros cogemos una cajita de fotoprotector y vemos allí un círculo con un número, que puede ser 40, puede ser 30, este número nos está indicando el factor de protección que esa crema tiene frente a los rayos ultravioletas B. Como bien decía la Elena, sí, los rayos ultravioletas B son los rayos que nos producen el eritema y que nos queman. Pero también hablaba de los rayos ultravioletas A. Por lo tanto, un buen fotoprotector no solamente tiene que protegernos frente a los B, sino que tiene que protegernos frente a los A.
Eso hay que tener en cuenta también.
Sí, muy importante. ¿Cómo sabemos que ese fotoprotector que nosotros estamos comprando nos protege frente a los rayos ultravioletas A? Pues porque tenemos que buscar muy bien en el etiquetaje otro circulito pequeñito donde pone UVA. Uh-huh. Allí normalmente no pone número. Sí que se sabe que un fotoprotector protege frente a los rayos ultravioletas a más o menos un tercio de lo que está indicado en el circulito ese grande con un número frente a los ultravioletas B. Hay también fotoprotectores que protegen frente a los rayos infrarrojos, que son esos rayos que nos producen calor, que nos dan esa acción calórica, la sensación de calor. Pero sobre todo, importante, asegurarnos que el fotoprotector que estamos comprando, que nos están vendiendo, nos, insisto, importante, nos está protegiendo frente a los A y frente a los B.
És a dir, que no hem de fer allò que potser molta gent fa, que agafem la que és més alta, no? La que ofereix més fotoprotecció. Hem de tenir en compte també altres factors.
Sí, com te decía antes, hay que tener en cuenta el fototipo.
Que ens protegeixi, molt bé.
Sí,
el fototip, que ens protegeixi dels... Sí, sí, digues, digues.
No, si la piel, veremos que es fototipos bajos, o sea, esa piel es muy blanca, lógicamente necesitaremos la máxima protección. La máxima protección es, nos viene indicada en las cajitas, según los métodos que empleamos actualmente, con un 50 más. Por mucho que nos pongan más protecciones, pensar,
50 más,
hay que pensar que la protección total no existe. O sea, con un 50 más... correctamente puesto, correctamente utilizado, en la cantidad correcta, es la máxima protección.
Què creieu? Un cop hem parlat dels beneficis, dels efectes nocius de la fotoprotecció, què creieu? Fem un abús excessiu de prendre el sol o no ho fem bé a l'hora de posar-nos, d'aplicar-nos aquesta fotoprotecció?
No ho fem bé, cada vegada estem més conscienciats, però, per exemple, un dels motius que ens va estitjar a fer aquestes campanyes a les escoles, la salut escolar ja ho feia a nivell més de nanos, d'edats més jovenetes, de fer-ho, per exemple, a l'ESO, perquè des de l'associació vam fer un estudi de l'Observatori del Càncer on vèiem una mica els hàbits que tenia la gent a l'hora de prendre el sol i ens vam veure que els nens normalment estaven protegits mentre els pares van amb ells a les platges o a les piscines, però quan arribem a l'edat aquesta adolescent, preadolescent, que ja comencen a anar sols, passaven absolutament de posar-se res o es posaven proteccions molt baixetes, sí, la típica l'oli de... No diré marques, però...
No,
bueno,
sí,
no,
sí, però ja sabem...
Llavors, és un dels objectius a través que ens vam plantejar per poder tirar endavant la campanya, no? D'arribar a aquest tipus de població, el jovent. I una altra cosa que no s'ha dit, però crec que és important, que és saber el que és el capital solar. El capital solar és, diguéssim, el número d'hores que una persona pot exposar la seva pell al sol durant tota la seva vida, i aquest no ho sabem, el que tenim, cada persona. I a més ve determinat genèticament. Per tant,
tenim un número màxim d'hores que podem exposar al sol a nivell de tota la vida, el capital solar.
Sí, això, normalment la metàfora que es posa és la de la guardiola. Tu neixes amb una guardiola, amb una quantitat d'hores, diguéssim, que posen una quantitat de monedes amb un capital. Quan tu el gastes, és quan apareixen, diguéssim, tots els problemes cutanis.
I això no ho podem saber, clar. Quin capital tenim?
Jo diria que no, l'únic que és...
Però sí que podem prevenir que no el gastem tot.
Evidentment, i fer-nos ús, diguéssim, perquè puguem obtenir la part que sigui beneficiosa del sol. Llavors també és com, s'hauria de tenir en compte, per exemple, persones que són de pell molt blanca, no?, que s'han cremat abans dels 18 anys, amb dues o tres cremades i amb... cremades greus, m'estic referint a butllofes i tal, aquesta gent precisament no és massa recomanable. Hauria d'anar, si va al sol, no a les hores centrals, i que això no ens convé a ningú.
També hi ha unes hores, no? És a dir, també hi ha unes hores més recomanades per prendre el sol. Òbviament és allò que jo crec que tothom ho sap, que no ens hem de... Per exemple, no hem de prendre el sol a la una, a les dues del migdia, per exemple.
Sí, entre les 11 i les 4 està... En principi, poc recomanat prendre el sol, sí. I després, una cosa molt important també és prendre el sol a poc. No pots dir, doncs, com ha començat l'estiu, vaig tot el dia la primera vegada que vas a la platja.
Perquè potser volem aquest bronzejat automàtic. Ràpid. És a dir, que en dos dies ja tinguem el cos.
I el que aconsegueix és cremar-te. Sobretot els nens també és continuar fent servir parasols, posar-les samarretes, crema protectora i que beguin aigua. I és molt important també sempre que portin una gorra I si podem posar ulleres amb, sí, amb protecció.
Parlem molt de la pell, però clar, el sol també afecta la, pot afectar la vista i pot afectar també el cap amb, amb aquesta calor i vaja, a nivell de deshidratació també si no bevem la suficient aigua. No? És a dir que potser pensem amb la crema, però no pensem en anar bevent aigua periòdicament o en protegir-nos de la calor intensa del, del sol amb un parasol quan anem a la platja. No?
Sí,
hem de tenir en compte també.
Imposar barreres físiques també.
Doncs aquestes recomanacions, no sé si ens en deixem alguna, jo crec que n'hem fet moltes ja a l'hora de prendre el sol.
Jo diria una que no és, a part d'això, inclús la gent a vegades només ens posem, prenem les mesures quan anem a la platja, quan anem a la piscina, però hi ha molta gent a lo millor que treballa, es passa moltes hores treballant al carrer, aquesta gent també hauria d'estar conscienciar, prendre mesures a l'hora d'estar...
Prendre mesures del sol, no només quan anem a la platja, sinó quan, estem, quan ens estem
fent
exposant, que és el mateix.
Exactament.
A l'aire lliure, els treballadors que estan en un parquímetre, vull dir, gent que està a l'exterior.
Sí, jo añadiria...
Ah, lo de la BC, lo dius tu?
Sí. Sí. Jo añadiria la importància també de que hay que protegerse del sol durante todo el año. Yo,
atenció amb això, que sovint ens protegim només a l'estiu.
Sí, ¿por qué nos protegemos más en el verano? Quizás porque en el verano la acumulación de rayos ultravioletas B es más grande y además estamos más tiempo expuestos al sol, ¿no? En cambio, los rayos ultravioletas A, y yo siempre digo que están en la misma proporción durante todo el año, son aquellos rayos ultravioletas que son silenciosos. ¿Qué pasa con los rayos ultravioletas B? Que nos queman. Entonces nos dicen, stop, cuidado, te estás quemando, o sea, estás tomando mucho ultravioleta B. Pero la E silencioso es el rayo que penetra en las capas más profundas de la piel. No nos damos cuenta, este pasa factura cuando ya se nos ha acabado el capital solar que hablábamos antes, entonces puede, ya todos los efectos son degenerativos, puede terminar en un cáncer de piel.
Una pregunta ara, i no vull acabar l'entrevista, òbviament, amb mal regust de boca, però què ens pot passar si ens, si ens exposem excessivament al sol i sense cap protecció? Allò de dir, bueno, jo, a mi no em passarà res.
Doncs hem de pensar que la majoria de càncers que hi ha són càncers de pell.
Anem cap al càncer de pell, òbviament.
Sí, en aquest cas seria el càncer de pell la manifestació més important. Llavors, afortunadament, el 95% de tots els càncers no són melanomes, sinó que són un altre tipus de càncers que són carcinoma basocel·lular o escamós, que aquests són més fàcilment tractables i en principi no són mortals. Només el 5% dels càncers serien melanomes, que aquests sí que tenen un risc molt important de...
Però si ho podem evitar amb aquesta fotoprotecció i seguint els consells que ens han donat les nostres convidades d'avui, doncs millor que millor, recordem tot l'any, no només a l'estiu, prendre doncs, aquests consells que ens han comentat. Hem conegut també el tema del capital solar, que segur que molta gent doncs, no el coneixia, i hem parlat aquesta estona del sol amb Amàlia Oliete, amb Elena Nolla i també amb Laura Tellez. Nois, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Se'ns acaba el temps, ho deixem aquí. En continuarem parlant del sol al llarg de l'estiu.
Si me permites,
sí, molt ràpid,
sí,
Amàlia,
sí, un moment, quiero invitar a toda la población el día 7 de junio a la Rambla, en la Rambla Nova, a la altura del Colegio Teresianas. Vamos a tener una carpa, vamos a hablar de protección solar, vamos a tener unos aparatos para determinar el fototipo de las personas que allí se nos acerquen y bueno, darles las recomendaciones.
Pot ser un bon moment també, no?, per aprofitar una activitat que ja feu, ja porteu fent un temps, ja ho heu fet anys anteriors. El dia 7 de juny.
El dia 7 de juny, en la Rambla Nova. Estaremos todo el día. Estaremos un poquito al mediodía, pero estaremos todo el día.
Perfecte. Doncs, qui vulgueu aprendre'n més i apropar-vos per conèixer doncs, aquestes curiositats i aquests consells. Ja ho sabeu, preneu el sol, que és molt beneficiós, però això sí, sempre amb fotoprotecció i amb aquests consells que ens han donat les nostres convidades.